Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Xavi és l'entrenador perfecte per reconstruir el Barça. Aquest és el principal titular que deixa l'entrevista de Deco al diari Esport. Si Deco ha hagut de respondre aquesta pregunta és perquè l'opinió pública ja s'ho està preguntant. Fins fa poques setmanes ningú posava en qüestió la figura de l'entrenador, però després dels darrers partits i veient la pobresa del joc de l'equip, les mirades comencen a apuntar a Xavi. Un Xavi que, el que com a mínim a mi em va transmetre en la roda de premsa posterior al partit contra l'Alavés, és que està intranquil, que està nerviós perquè busca desesperadament la manera de millorar el joc de l'equip i de moment no se'n surt. I un dia parla de manca d'intensitat, el següent de bloqueig mental, i l'altre dia ja va tirar d'un clàssic que és matar el missatger, apuntar a la premsa. Xavi tenia fins al dia del clàssic el crèdit intacte després de guanyar la Lliga, però crec que aquest crèdit ha començat a baixar i de les prestacions i dels resultats de l'equip en els partits que venen després de l'aturada dependrà si recupera crèdit o si en continua perdent. Tant de bo Deco tingui raó i Xavi demostri que és l'entrenador perfecte pel Barça. De seguida escoltem aquestes reflexions de Deco sobre Xavi, la resta de temes de l'actualitat del Barça i també les d'Íñigo Martínez, que ha parlat des de la concentració de la selecció espanyola sobre el moment de l'equip també i també sobre l'incident entre Lewandowski i Lamine Yamal. Atenció que el Girona podria perdre a Savinho a finals del mes de gener si el convoquen pel preolímpic que es disputa del 20 de gener a l'11 de febrer. A l'Espanyol, el Quique Iglesias ens porta novetats sobre el futur de Sergi Gómez. Garagarza reestructura també el futbol base, ha destituït el coordinador Mikel Azparren. Avui el Barça femení debuta a la Champions 23-24, rep el Benfica, el Johan Cruyff, la cita a les 9 de la nit. La novetat és que Patrick Guijarro ha rebut l'alta mèdica i està a disposició del tècnic. El Barça defensa títol. En bàsquet avui juga la penya, partit d'Eurocup, rep el París, que ha guanyat tots els partits que ha disputat, 6 partits, 6 victòries, la penya està amb 3 victòries i 3 derrotes. En futbol sala s'ha fet el sorteig de la Supercopa d'Espanya, les semifinals seran Barça-Jaén i Palma-Cartagena. Avui tenim, per cert, un Barça-Manzanares de Lliga a partir de les 7 de la tarda, és primer contra quart. I en tenis, debut amb derrota de Carlos Alcaraz a les ATP Finals de Turí, contra Zverev en 3 sets, 7-6 per Alcaraz, 6-3 i 6-4 per Zverev. Encadena 3 derrotes consecutives al Alcaraz, que demà es medirà a Rublev. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si és Xavi l'entrenador ideal pel Barça, com diu Deco. Creieu que sí, lleugera majoria, el 51%, que no, el 49%. En clau espanyol, us preguntem si creieu que el club li ha donat massa poder a Garagarza. Creieu que sí, només el 35%, que no, el 65%. I en clau Girona, us preguntem si creieu que el Girona es classificarà per la Champions. Creieu que sí, la majoria, el 62%, que no, el 38%. Marc Peires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Siéntete único disfrutando de la Black Week de Hyundai, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama durante el primer año. Black Year de Hyundai, del 6 al 19 de noviembre. Más información en Hyundai.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dimarts abordant la informació del Barça, que continua tenint com a protagonista Xavi. Saludo l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que passa per les manifestacions de Deco, el director esportiu del Barça, que ha donat suport total a Xavi.
Va tenir un dilluns intens ahir el director de futbol. El club li va programar dues entrevistes a la tarda a la Ciutat Esportiva. Escoltarem una part de la mitja hora que ha concedit en una xerrada als companys del diari Esport, i ha parlat, evidentment, de Xavi. Ja explicàvem, després del partit, ahir a la nit, que Laporta manté la confiança intacta en Xavi, que és el missatge que transmeten des del club, després d'escoltar diumenge els primers xiulets a Montjuïc, a la primera part contra l'Alavés, encara que també ja us explicava que alguns directius lamenten que a Xavi li costi encaixar crítiques i acceptar alguns consells. En qualsevol cas, la comunicació directa de Xavi és sempre amb Deco, amb qui parla diari, amb Laporta. I el director de futbol ratifica la seva aposta per l'entrenador, renovat, recordem, el mes de setembre, i diu que és ferma, sense fissures. Escolta.
Sí, no tengo ninguna duda. Es el mejor entrenador para el proyecto que se empezó detrás. Es el entrenador que aceptó el desafío de venir en un momento importante, es el entrenador perfecto para reconstruir lo que estamos reconstruyendo y está pasando las dificultades también y, por supuesto, también aprendiendo de tirar de cajón muchos partidos. Seguramente él, más que todos, quiere jugar mejor. Él sabe de la responsabilidad, sabe que esto, cuando no estamos bien, le cuesta a él y a todos, pero él sabe perfectamente lo que tiene que hacer, esto no tiene ninguna duda.
Sap perfectament el que ha de fer, deia Deco, que reconeixia que l'equip ha jugat malament en els últims partits, apuntava la primera part a Noeta, on Xavi va dir que era inacceptable la intensitat de l'equip, també assenyalava que no van fer un bon partit, evidentment, contra el Shakhtar Donetsk, i que també hi ha hagut problemes futbolístics al camp del Mallorca i del Granada, on el Barça s'ha deixat dos punts, van acabar empatant. Això sí, Deco ha volgut matitzar l'atac de Xavi a la premsa. Diu que el tècnic es referia a que les crítiques condicionen els més joves, però en cap cas creu que ho utilitzi com una excusa per tapar el mal joc de l'equip, deixant clar que Xavi ha estat autocrític últimament, reconeixent que han de millorar.
Pero yo creo que Xavi ha hecho la autocrítica, ha dicho que nosotros tenemos que mejorar, tenemos un chumbo partido y quizá hay algunos momentos de retorno a condición del equipo, principalmente a jugadores que son jóvenes. Esto es, yo estoy de acuerdo con él, pero no hablando de la plantilla. Yo no entro en esto del entorno, la prensa, todo eso sabemos que es así. Y Xavi lo conoce mejor que yo, porque ya aparte de haber sido jugado más tiempo, ha crecido aquí. Pero yo creo que él no estaba cargando contra la prensa, porque nosotros jugadores sabemos perfectamente que tiene que adaptarse, tiene que tener la capacidad de abstraerse de las críticas.
Doncs el missatge des del club, per part del director de futbol, és que Xavi no carregava contra la premsa, però entén que pot condicionar els més joves veure i llegir algunes crítiques i que l'entrenador, diu, els ha de protegir una mica, blindar-los de tot el soroll extern.
També s'ha parlat molt a les últimes hores d'aquesta imatge que hem vist de Lewandowski negant-li una salutació, encaixar les mans amb Lamine Yamal en un moment del partit contra l'Alavés.
Sí, un gest que no ha agradat gens, hi ha hagut molta crítica, s'ha viralitzat aquesta imatge a les xarxes socials en les últimes hores, i un dels protagonistes de la polèmica, Robert Lewandowski, n'ha parlat des de la concentració en Polònia, on està preparant el partit contra la República Txeca, li treu ferro, diu que és una anècdota, parla de coincidència, la traducció correcta des del polonès és coincidència, però vol dir que és una anècdota, que la seva relació amb Lamine Yamal és bona. Des de l'entorn de Lewandowski diuen que no va veure quan li va anar a donar la mà i que, insisteix Lewandowski, no li busquem segones interpretacions.
Això jo trobo que pertany a tot.
Sincerament, no hi ha molt que comentar perquè va ser una coincidència total. En quant a la meva relació amb ell, el vaig ajudar moltes vegades, li vaig donar consells, fins i tot en aquest partit. És normal dir algunes coses al camp, cridant. Tota aquesta situació és una coincidència total i no hi ha doble sentit.
És veritat que la imatge aquesta és lletja, però és veritat també que després d'aquesta situació hi ha més imatges de Lewandowski amb Lamine Yamal parlant amb molta normalitat.
I és el que volia destacar Deco. Diu que Lewandowski és un líder dins el vestidor que cuida dels joves i que minuts després d'aquest episodi es veu com el polonès va buscar Lamine Yamal després de marcar el seu segon gol, parlant amablement, ja sense tensions, i fins i tot després també quan rep una falta a Lamine Yamal el defensa dels centrals de l'Alavés que van a buscar-lo en una falta que podria haver estat penal. Diu Deco, el director de futbol també ha dit que no hi haurà renovacions abans que acabi l'any, per tant la De Jong serà pel 2024, i dels jous que si fos avui ell se'ls quedaria perquè el rendiment que estan donant és molt bo.
Han anat de més a menys, eh?
És que també explica que porten molta càrrega de minuts per les lesions, per la sobrecàrrega de partits. En el cas de Joao Cancelo, si no m'equivoco, encadena 14 titularitats consecutives, més o menys les mateixes que Joao Félix, però en el seu cas va descansar contra el Shakhtar Donetsk, i diu Deco que això també els passa factura.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una altra veu sobre la situació de l'equip, sobre com està el Barça, sobre com està Xavi, sobre aquest incident entre Lewandowski i Lamine Yamal. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batlloli? Bona tarda.
Ha parlat des de la concentració de la selecció espanyola a Las Rozas, Íñigo Martínez.
Sí, una selecció espanyola que de moment sí que és la Isla Bonita, amb aquest bitllet ja per la propera Eurocopa. I avui torn per sala de premsa pel central basc. Un futbolista que, recordem, no oblidem això, cuida molt la seva salut mental. És prou conegut que treballa l'aspecte psicològic amb ajut extern. I, per tant, entre això i que és futbolista del Barça, era l'home ideal per preguntar-li sobre les últimes paraules de Xavi, aquestes crítiques de la premsa que, teòricament, perjudicarien el joc de l'equip. Íñigo ha destacat la unió del vestidor davant la crítica externa, però, si més no, també ha reconegut que el joc del Barça ara mateix està lluny del seu millor nivell i de la seva primera resposta es pot inferir que això no tendría relación directa con las críticas de la prensa.
Es verdad que el juego del equipo tampoco está siendo brillante. Creo que también estamos acostumbrados a que el Barcelona gane 4-5-0. Y ahora que bueno, pues vemos al equipo un poco, sobre todo en el juego, no estando bien, pues bueno, empiezan a llover las críticas. El equipo está unido, está bien. Creo que debemos estar tranquilos, esto es muy largo. Llegarán momentos mejores y no tengo ninguna duda en el que, pues bueno, se mejorará el juego y veremos en ese sentido pues otro Barcelona.
Repregunta per si de cas, però escolta, Íñigo, les crítiques de fora de la premsa de veritat poden afectar el joc de l'equip? A mi no, miri que aquesta història no fa per la meva persona. S'ha après ràpid coses del manual Barça.
Bueno, yo creo que afecta al que quiere darle importancia. Sinceramente no es mi caso. Nunca me han importado las críticas, creo que además lo hemos de llevar con total naturalidad e intentar darle la vuelta a la situación esa en la que estamos. No creo que estemos del todo mal y lo importante es sacar los partidos adelante cada vez que uno vea el equipo que no está del todo bien. Esos triunfos son los que hay que valorarlos más aún, no cuando se gana 4, 5 o 6, que ahí claro hacemos todos la ola. Pero lo importante es que cuando el equipo gana 1-0 también, el 2-1 el otro día, la remontada del partido, creo que ahí se ve la fuerza del equipo, la unidad.
Menys críticas y más mimitos, que tampoco estamos tan mal. Aprofitant la vinantesa, pregunta sobre l'afer Lamine Yamal Lewandowski. El central basc creu que no s'ha de treure punta a un tema que és anecdòtic.
Bueno, esas reprimendas, realmente hay mil de esas en cada partido. Lo que pasa es que, pues bueno, se enfoca en una y parece que y se hace un mundo de esa acción. Y yo realmente en ese momento no lo vi. Y repito, el equipo está muy unido, la relación entre ambos es espectacular y no por esa acción puntual donde le recrimina algo, pues vamos a hacer ahora la siguiente seré yo igual. Pero siempre pensando en positivo, nunca intentando dejar mal al compañero.
La selecció que ja està en ruta cap a Nicòsia, els de la Fuente Boys, espera Xipre el dijous. Abans de sortir han rebut una visita il·lustre, la de Dani Olmo, recuperant-se de la seva lesió d'espatlla.
Ah, molt bé. Doncs mira, allà mateix, des d'on ha fet aquestes manifestacions Íñigo Martínez, estarà mateix l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández, que està a Madrid, està a Las Rozas, en aquesta trobada d'entrenadors amb els àrbitres. Allà està el nostre company Xavi Lasso. Xavi, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Com va aquesta trobada, Xavi?
Doncs sobre 11:15 del matí començaven a arribar entrenadors aquí a la Federació Espanyola de Futbol per reunir-se entre ells. La primera ha començat a 1:00, entre els propis entrenadors, i de la qual ha sortit Ancelotti fa uns minuts dient que no està content i que ha estat un embolic, que no s'entén als entrenadors. Fa 5 minuts acaba de sortir també Simeone i és ara 4:15, en pocs minuts, quan ho faran amb el comitè tècnic d'àrbitres per discutir assumptes relacionats amb el tema. Una reunió, per cert, a la qual no hi han assistit ni assistiran entrenadors com Rafa Benítez o Imanol Alguacil.
Doncs els entrenadors que es queixen tant dels àrbitres, aquesta és una bona oportunitat per intentar aclarir dubtes. A veure si serveix d'alguna cosa. Xavi, gràcies, estem en contacte.
Gràcies.
Fem una pausa i seguim parlant de Xavi.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Go for the moon. You're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that winners is gold. Only shooting stars break the mold.
3:21 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Tinc ara el telèfon a l'Albert Roura, va ser director de comunicació del Barça entre el 2015 i el 2017 i també cap de campanya de Víctor Font a les últimes eleccions a la presidència del Barça. Com sabeu, Xavi era la pedra angular del seu projecte. Albert, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan, què tal?
Molt bé, home, que estem parlant molt de Xavi a les últimes hores, que és important el missatge, el que diem, com ho diem, i et volia preguntar d'entrada una mica, Albert, a tu què et transmet Xavi en les últimes rodes de premsa i en l'última en particular?
Mira, coneguent a Xavi com a aficionat i havent-li seguit tota la trajectòria, sabent que coneix millor que ningú el Barça i com funciona el Barça. I si a més al seu costat hi té un gran professional com l'Edu Polo, que l'assessora i li explica com encara millor el tema de la relació amb els mitjans de comunicació, a part dels serveis professionals que donen els magnífics treballadors que té el club en aquesta àrea, jo crec que el que ha passat és una jugada intel·ligent. Crec, no ho sé, no tinc cap informació de primeríssima mà, però intueixo que pot anar per aquí. Què passa? En el Barça, quan hi arriben aquests dies d'aturades per les seleccions, hi ha tants dies sense partits i sense activitat futbolística, deixant el femení al marge, doncs hi ha nervis. Hi ha nervis perquè són dies que no passa res, que l'esport no presideix el dia a dia del club, i per tant comencen a sorgir tota mena de temes. Perquè això no passi, jo crec que Xavi va deixar anar una cosa que tenia calculada, que és, diré això sobre els mitjans de comunicació, que és opinable i que cadascú pot dir el que li sembli millor, i ja tenim concentrada l'atenció de tothom en aquesta discussió, en aquest debat, i no en un altre, que potser és més necessari i potser més seriós i potser més profund, no ho sé. Però en tot cas hem orientat l'atenció cap a la banda que ell volia. I jo crec que ha passat això, Crec que ha passat això.
O sigui, que es parli més una mica del que ha dit Xavi a les últimes rodes de premsa, i en particular a l'última, i no tant del joc de l'equip en els darrers partits.
Correcte.
Has fet servir abans la paraula nervis. Amb ell el veus nerviós en aquestes últimes rodes de premsa? Ho dic perquè, per exemple, després del partit de Noeta va fer servir la intensitat com a explicació al que havia passat. Després del partit del Shakhtar va parlar de bloqueig mental. Ara, després de l'últim partit contra l'Alavés, apunta a la premsa. No sé si amb ell el veus nerviós perquè està intentant donar amb la tecla perquè l'equip jugui millor i no ho està aconseguint.
Més que nerviós, potser desconcertat en el sentit de no trobar la tecla que necessita perquè l'equip funcioni. Yeah. És a dir, el que és evident, ningú pot negar, i ell ho sap perfectament, és que això no va. No va ni amb rodes. Vull dir, l'equip està oferint un futbol molt pobre, molt lluny del que és exigible en el Barça, i d'això ell n'és conscient. Aleshores, és clar, necessita trobar una explicació i potser no la té. No la té o no la troba o no la pot aplicar, això ja són múltiples dels factors. Però és evident que no sé si la paraula és nervis, però que sí que no trobem la tecla, segur. Aquest és el tema.
El que no li pot sorprendre a Xavi, Albert, és que hi hagi crítiques, perquè ell sap millor que ningú com funciona això, sap on està i sap que si l'equip no juga bé i si algun resultat no acompanya, aquí crítiques n'hi haurà.
Sí, bueno, i això és el que ell sap perfectament i com que ho sap, doncs desvia l'atenció en aquest tipus de debats que sap perfectament que, a part de que són injustos, perquè si un entrenador no es pot queixar del tracte que rep dels mitjans és ell, i fins i tot del que li deixa, li tolerem la colerada, jo crec que això que no té sentit, i ell ho sap, aquest tipus de debats, però bé, li interessen. L'interessen, li convenen, és el que dèiem al principi, no? Pot ser una estratègia per passar millor aquest oasi de dues setmanes sense partits de Lliga ni de Copa.
Com que estem parlant de discursos, és una mica esclau també, Xavi, del seu discurs, perquè des del primer dia que va arribar ell ha exposat molt clarament quina és la seva idea de joc, a què vol jugar o a què vol que jugui el seu Barça, i com que això no ho estem veient traslladat al terreny de joc perquè venen les crítiques...
Segurament, clar, a ell li agradaria fer les coses d'una determinada manera, jugar un determinat futbol. De tot això, el que és innegable és que en Xavi sap perfectament, perquè ell n'ha estat protagonista principal durant molts anys en el club i ens ha donat unes alegries immenses, ell i els seus companys. Clar, per tant, saber què li agradaria és evident. Ara, la realitat és la que és. Un club arruïnat, segrestat en mans d'un president... i que té la maniobra, la capacitat de maniobra que té, que és pràcticament nul·la. Aleshores, li han posat una colla de jugadors, cada un d'ells individualment magnífics, doncs la gran majoria són magnífics, però clar, no són un equip, no aconsegueixen ser un equip, i això l'explicació és múltiple.
Sí, des del club també s'ha fet des del primer dia un discurs, jo crec que també molt grandiloquent, pel que fa als objectius. Sempre s'ha parlat d'anar a guanyar tots els títols, la Lliga, la Champions, i no sé si és un discurs gaire realista amb la situació en la que es troba el club ara mateix, Albert.
Bueno, és la fórmula que creu Laporta, és a dir, Laporta creu que encara que sigui fum, i ell ho sap, i que sigui mentida, és igual. Tu digue'm que m'estimes encara que sigui mentida. Doncs ell creu que aquesta és la fórmula i, per tant, prefereix els socis il·lusionats, encara que sigui base de mentides i de fum, que desconcertats o desanimats, perquè la realitat és crua. Potser un equilibri entre les dues coses seria interessant.
Vaig acabant, Albert. Com a culer que ets, què et preocupa més, la situació del club o l'esportiva de l'equip?
L'esportiva és innegable, però pot ser passatgera. La del club és la que em preocupa de veritat. És el que et deia. Jo veig un club segrestat en mans d'un president únic que fa i desfà el seu criteri i que els fets estan demostrant que no anem bé. Vull dir, una empresa normal ja hauria estat tancada per fallida, perquè és ingovernable, no pot funcionar. Aleshores, és clar, sí, la marca Barça és poderosíssima i afortunadament aguanta moltes coses, però veurem fins a on i veurem quin és el final de tot aquest recorregut cap a l'abisme, perquè no ens expliquen exactament on volen arribar.
Tu vas fer campanya amb Víctor Font a les últimes eleccions. Si ell hagués guanyat les eleccions, serien les coses molt diferents a dia d'avui, Albert?
Mira, és l'única cosa que et puc assegurar. Serien molt diferents. No sé si millors, no ho sé. No vull assegurar ni vull dir-te coses que, escolta, s'han de demostrar amb fets i no amb paraules. Però que serien molt diferents, això t'ho asseguro. Sí.
Sí. I quina és la gran cosa que hagués fet diferent, el Víctor?
Mira, no deixar marxar Messi hauria sigut la primera. No deixar marxar Messi, i menys de la manera que ho va fer. Aquesta seria la primera, perquè això ha sigut un hàndicap molt important, importantíssim. Ja no només per la part esportiva, que també, sinó sobretot per la part empresarial del club, que ha perdut aquí un actiu, imperdonable. Després, doncs, home, jo crec que fer aquest exercici de realisme, sabent la situació que va heredar la porta quan hi va arribar el 2021, doncs era imprescindible, és a dir, escolti, saber on som i després ser coherents. Sempre hem dit que la Masia és la gran joia i la gran font de tot el que el Barça és capaç de fer al món. Doncs, home, creiem-hi de veritat, i si durant uns anys hem de ser hostes i hem de apostar més que mai per la Masia, doncs, home, per una banda, fantàstic, perquè és el que prediquem i és el que volem, i de l'altra és que és la manera, l'única manera de ser coherents amb tot això. I òbviament, fer el que van dir que farien, i que ho feien, a més, amb una aparent facilitat, que és retallar la despesa immediatament i augmentar els ingressos, i no s'ha fet ni una cosa ni l'altra.
Molt bé. Albert Roura, gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta, eh?
Gràcies a tu, Joan. Un plaer.
Igualment, que vagi bé. 3:45 PM, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Deco, el director de l'àrea de futbol del Barça i la seva conversa de mitja hora amb l'esport. Una ampolla mig buida o mig plena a la seva taula a la dreta, fons gris, decoració minimalista, i a la paret uns missatges en horitzontal i vertical. Humilitat, esforç, ambició, respecte i treball en equip. H-E-A-R-T, hat, cor. Deco va venir el 2004 al Barça perquè Rossell va anar a la concentració de Portugal a l'Eurocopa del 2004 del seu amic Scolari. Mourinho li va oferir anar-se amb ell al Chelsea, però Deco va escollir el Barça perquè, a més, Pinto da Costa va mantenir la seva paraula de vendre el jugador a la porta, malgrat que el Chelsea pagava molt més. I Deco va estar com a jugador fins que Guardiola, el 2008, li va mostrar a ell i a Ronaldinho la porta de sortida. Deco parla fluix, però parla clar. Se li entén absolutament tot i a mi m'agrada el seu discurs. Em dona confiança. Durant la conversa, a més de parlar de Xavi i netejar la seva imatge dient, per exemple, que no estava contra la premsa, hi han tres coses que m'agrada destacar. Deco fa referència al Girona com aquell que no vol la cosa dient que juga cada 7 dies. Toca fusta, dos copets, quan diu que espera superar aquesta etapa fosca i dura. Diu que l'ADN Barça és un conjunt de coses com l'afició que li agrada el futbol de qualitat i diu: mira com juga el City i mira com juga la Real Societat. I Deco, a lo millor vol dir: pren nota, Xavi. Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. I abans del debat, encara un document més de Rodrigo, el davanter brasiler del Real Madrid, que va estar ahir a l'Inter al partidazo amb Juanma Castaño, va parlar, entre d'altres coses, de la situació a la Lliga.
¿Cómo ves la Liga este año?
Bueno, difícil, como siempre. Ahora está el Girona muy bien. El Barça, como siempre, también, Atlético muy bien. Nosotros estamos, creo que estamos haciendo bien también. La verdad que nos ha escapado unos puntos, principalmente ahora contra el Rayo, pero va bien, tiene muchos partidos por delante, seguir haciendo bien nuestro trabajo porque queremos ser campeones.
Rodrigo al partidazo, 3:33, da seguida al debate.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Ara ve venen dies amb partits de seleccions i els que sou amants del futbol ja ho sabeu, que només hi ha una cosa millor que disfrutar del nostre equip i és disfrutar sense preocupacions. Per això, els dies de partit, no pensis en cuinar i demana Tío Bigotes, les millors empanades amb un sabor autèntic que contagia la passió argentina. Per aquesta propera jornada i moltes més, Tío Bigotes, demana a través de Globo i disfruta del futbol sense preocupacions.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Jopro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Vinga, obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Què tal, Joan? Com estamos?
Molt bé, i amb el Tomàs Guas també. Hola, Tomàs.
Hola, guapo, què tal estem?
Tenim la parella de dos. Ah. I estem parlant molt de Xavi, de les seves declaracions, després del partit contra l'Alavés, del joc de l'equip. Emilio, que al final, bueno, es verdad que de los tres últimos partidos que han sido a nivel futbolístico muy malos del Barça, ha conseguido ganar dos. Si no, igual a estas horas estaríamos hablando de otra cosa.
Bueno, no sé, da la sensación de que el club está dando a entender que confía en Xavi. Yo creo que ayer nos soltaron a las fieras, a la prensa, nos soltaron a Deco para tener un poco de tranquilidad, porque el club, que por otro lado, tengo la sensación de que el club se sorprendió muchísimo de las declaraciones de Deco. Yo creo que no sabía absolutamente nada. Y para parar el golpe...
De las de Xavi, pues, quieres decir.
De las de Xavi, sí, perdón. Sí, sí. Pues para parar el golpe sacaron a Deco y lo ofrecieron un poco a la prensa para que calmara a las fieras. Yo tengo la impresión de que Xavi ha cometido un error gravísimo, gravísimo. Que, además... después de los tres peores partidos que ha jugado esta temporada, no tiene demasiado sentido. Y con argumentos realmente muy baratos, ¿eh? Muy baratos, porque esta mañana, curiosamente, leía a Juan Jiménez en el diario AS y decía una cosa que es verdad, que resulta que Xavi se quejó a la prensa porque estos chicos jóvenes que tenemos no están acostumbrados a... Y claro, esos chicos jóvenes hace un mes y medio eran unos héroes, porque jugaban con desparpajo, no tenían ningún miedo, parece que llevan toda la vida aquí. Y claro, y ahora resulta que están asustados. Asustados, por otro lado, con críticas o con comentarios o con juicios o con tertulias que no tienen nada que ver con ellos, porque nadie los ha señalado a ellos, ¿no? O sea, el partido se juega con nueve veteranos: Ter Stegen, Koundé, Cancelo, Araujo, Pedri, ¿no? Gundogan, Lewandowski, João Félix, ¿no? Y solamente Lamine Yamal y Fermín. Por lo tanto, no sé a qué viene. Yo creo que se pega un tiro en el pie, evidentemente. Creo, por otro lado, insisto en que el DIRCOM del Barça se sorprendió del tema y no sé realmente, no sé primero dónde se parará. Yo creo que ya no volverá a hablar del asunto nunca más, jamás en su vida. Y segundo, lo que tiene que hacer es mejorar el equipo y jugar mejor de lo que juega. E insisto, mi opinión personal, muy personal, es que el que está asustado es él. Ya. Y el que está acusando las críticas es él. Y el que está desorientado es él. Y el que contagia todo esto al vestuario y a sus jugadores es él.
Sí. Tu com el veus a Xavi, Tomàs? Jo coincideixo amb l'Emili, jo el veig nerviós i crec que totes aquestes explicacions que ha donat als últims partits, després dels partits, després del dia de la Real va parlar d'intensitat, després del dia del Shakhtar de bloqueig mental, a l'altre dia de la premsa, és perquè no troba una explicació ni sap donar amb la tecla per fer jugar l'equip millor. Com el veus tu?
No, vai, que no està assumint un rol de líder, no? Tu mires fredament i dius, escolti, que equip no té problemes en moment determinat de la temporada, hi ha punts alts i baixos, definitiva, molt bé, però l'entrenador va ser un tio allà col·locat Llavors, clar, escolti'm, és que tot això que diem, i a més els memes d'ara, del césped, el sol, la lluvia, cony... llavors la figura d'ell és una figura ara en qüestió. Que el Barça no juga bé, cony, escolti, si no fa falta li dic collonades amb la premsa, ja és l'último de l'último, escolti, sembla els primers anys del Núñez d'això, que la premsa, bueno, pues, què té que fer la premsa? L'altre dia jo pecava, si el davanter centro de l'Alavés és un periodista de Barcelona, fa 3 gols, eh? Sí. És que clar, a veure, què ha de fer la premsa?
Bueno, ell, clar, i després aplaudir quan juguen bé,
després, i quan juguen clar, bé, però és que a més...
Después, Juan, como decía mi maestro Antonio Franco, nosotros somos los únicos que permanecemos. Mira, Tomás y yo tenemos 70 y pico de años, ¿vale? Tú no veas la telita de presidentes, de entrenadores, de directores deportivos, de cracks. De Kras, de Ronaldinho, de Maradona, de Cruyff, de Schuster, de Neskens, de no sé qué, que hemos visto pasar, y nosotros seguimos aquí. O sea, los únicos que permanecemos somos nosotros. O sea, esta guerra, ¿contra quién la vas a ganar? Es que no la puedes ganar. Bueno, sí, la puedes ganar metiéndole 5-1 al Oporto, sí, metiéndole 4-1 al Girona, porque además, en toda esta historia, Joan, empieza cuando Xavi le compra el discurso triunfalista a Laporta.
Sí. Para mí eso es un gran error de base.
Claro, y a partir de ahí se pone en marcha el contador del fútbol excelsor y del fútbol brutal y del fútbol que les estamos dando pánico al Madrid sociológico. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, a partir de ahí, cuando no ocurre nada de lo pronosticado, hay otra fase magistral, estamos a mitad de camino del nuevo Gran Barça. O sea, es que, claro, es que hemos dicho bastantes tonterías a lo largo de estas semanas. Y mientras tanto, no hemos jugado a nada, absolutamente nada. No hemos reconocido nada, absolutamente nada. ¿Me entiendes? Y el otro día ni siquiera reconocimos que cagamos la alineación, que cagamos el marcaje de Samu y le pusimos a Koundé y tuvimos que cambiarlo por Araujo, que Cancelo no se sabe dónde juega, que Joao Félix sigue jugando de titular pese a que lleva 8 partidos, que es que va todo así. Y eso no tiene ninguna explicación. Y la sensación que dice Tomás de que, mire, yo no sé si usted se ha hecho con el control de esto, ¿eh?
Sí, sí.
Aquesta és la sensació que dona, que és una mica tot agafat amb pinces i que tens ara, jo que suposo que mira el calendari...
No, el calendari és per tremolar, eh?
Vas a Vallecas 2 de la tarda, no està aquell Álvaro, que és el punyal del Rayo, va veure una targeta, et pensa, mira, que jo tinc un sol al Xavi. Però després és Atlético i Girona...
No, després és Porto, en Champions, Atlètic, sí, de Madrid i Girona, tot seguit a Montjuïc.
No, que no, t'avançaves. Atlètic, Girona i el Porto al mig per acabar de fer el número. Perquè, clar, si d'aquest grup no acabes primer, escolti, és que de segon entra l'equip de los baristas.
Y después es lo que decía Manuel Oliver, se comentaba a todo el mundo, que es, ojito, porque ya hay bastantes equipos que juegan como tendría que jugar el Barça, ¿vale? Y como venga el Girona jugando así y te gane, bueno, eso ya va a ser el sumus, ¿eh? Sí, sí. O sea, el sumus es que venga el Girona de Michel, de propiedad Guardiola, y te gane en Montjuïc jugando como el Barça de Guardiola. Terita, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, es una coña importante, sí, sí.
¿El veieu lluitant pel títol, el Girona? Tomàs, el veus lluitant pel títol o és massa d'hora encara?
No, a mi em sembla que si tu agafes la història, els últims 50 anys, tret Madrid i Barça, que ha guanyat la Lliga? L'Atlético?
Sí.
El València, la Real i el Atlético Bilbao. Sí. Llavors dius que si són 4, no deu ser tan fàcil. Ara, jo el vull baixar d'allà. Ja veurem com el baixem. Perquè tot això que deia el Deco, ho va dir l'Ancelotti l'altre dia, diu, esto juega un partido por semana. Sí. Si tenen el vent a favor de les lesions, que això és una cosa que no pot controlar, està jugant millor que ningú.
Sí, sí.
Ara, és largo, és complicat. I, home, clar, és que si no, pues, teníem un campió cada 3 anys, que és el que passa. Però, i després, una altra cosa, l'Atlètica de Madrid està a sèrio, eh?
Sí, i té un partit menys.
Sí, que el Madrid estigui, estarà, que hi serà, segur. Sí. Si ara mateix digués un favorito, pues, molta gent diria el Madrid i no li podràs dir que no. Però, ojito con aquests dos, perquè sobretot l'Atlètic, a casa seva és interessant.
Sí, i jo després, Joan, Tomàs, respecte al Girona, quiero decir, primero, que llevamos 13 partidos de
un
liga.
Un tercio.
Ha ganado 11. Segundo,
a excepción de alguno, pero solo alguno, no algunos, partidos los ha ganado bien, los ha ganado bien, no los ha ganado con árbitros, no los ha ganado de chiripa, no los ha ganado como los ha ganado el Barça varios esta misma temporada, y después, cuando hablamos de un equipo que se puede caer, quisiera recordar que este Girona que estamos viendo impresionante y líder de la Liga Española perdió en el mes de julio a sus cuatro mejores futbolistas. A sus cuatro mejores futbolistas. Vale, Bueno, Riquelme, ¿no?
Romeo.
Castellano y Romeo. Sí. Los cuatro mejores.
Sí. No, ¿vale? El mérito es tremendo.
O sea, es decir, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿me entiendes?
Totalmente.
O sea,
que... Jo l'únic dubte que tinc és quan realment arribi el moment en què puguin veure que poden guanyar la Lliga.
Sí, però en ese momento...
Juan,
como muy bien explica Tomás, en ese momento, o ese momento, podría coincidir con los grandes peleando por la Champions.
Ja.
No, i una altra cosa, que escolta, serà agafat pels peus, o no, el Leicester ho va fer. Hi ha moments al futbol que les coses... amb una bona feina...
Lo hizo Tomás contra cuatro grandes mejores que los cuatro grandes nuestros.
No, sin duda, pero que me refiero que hay veces que las cosas ligan y dices, ¿qué pasa? Yo lo que dic, a veure, jo vull veure com el baixem. Que pot ser, pues sí. Ara, escolti, el que diem sempre, aquest equip probablement està a la Champions l'any que ve, que ja serà la conya.
Bueno, Joan,
si ara més guanya la Lliga... Ja...
No sé. Joan, Tomàs, si este domingo gana l'Atleti Bilbao en Girona, que és muy probable que le ganen, se ponen a 13 puntos de quedarse sin Champions. A 13 puntos.
Sí.
O sea, pueden estar perdiendo un mes y siguen en Champions.
No, no, és brutal el que estan fent. En fi, ho anirem comentant, senyors. Ho deixem aquí de moment. Emilio, Tomàs, gràcies als dos, eh?
Hasta luego.
Que vagi bé. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes...
Nosaltres ens venen noies dels pobles del costat, ens diuen els pares, no, és que ella vol... Potser som de Vilanova, que tenim a 7 quilòmetres a les Sitges, i ens diuen, no, és que ella m'està dient que vol jugar al camp on ha jugat l'Aitana.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Ah, pasamos la vida esperando estar bien. En Creu Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creublanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Ara parlem, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori, bona tarda a tothom.
Que tot va sobre rodes, però atenció que podria perdre a finals del mes de gener un dels seus puntals, eh?
Sí, a Savinho. De moment el Girona té 8 jugadors amb les seleccions, 8 internacionals, amb aquesta flamant primera convocatòria d'Aleix García amb Espanya, amb l'absoluta d'Espanya, però el punt de preocupació és Savinho. Per què? Savinho ara és un dels internacionals, ha anat a només uns entrenaments, no jugarà cap partit, entrenaments del 13 al 21 de novembre a São Paulo, al Brasil, amb la Olímpica del Brasil. La canarinha que té preolímpic, perquè no està classificada pels Jocs, preolímpic. Així començarà el nou any, del 20 de gener a l'11 de febrer. Està enquadrada al Brasil, amb Venezuela, amb Colòmbia, amb Bolívia i amb l'Equador. És a dir, que de les 10 seleccions que participen en el grup de Brasil i amb l'altra, només hi ha 2 bitllets pels Jocs Olímpics. Brasil, si convoca ara Savinho, entenem que estarà al preolímpic. D'això, a la penúltima roda de premsa, és a dir, la roda de premsa anterior a jugar a Vallecas, va parlar Mitchell, el tècnic del Girona.
Ara és molt bona notícia perquè ell està fent les coses molt bé i anar a la selecció és per tothom és la millor experiència al seu país, no? Després veurem. Nosaltres necessitem a Savio, però la selecció també. Doncs veurem què fer, però ara mateix és molt aviat.
Se'ns pot escapar i ens pot faltar informació, però si la canarinha, l'Olímpica de Brasil, convoca un futbolista, poca cosa té a dir el club.
No, res.
Haurà d'anar. Sí, sí. Si acaba de convocar a Savinho en un de les últimes, si no l'última concentració prèvia al preolímpic, entenem que, excepte lesió que baixa el seu rendiment, estarà a partir del 20 de gener. En realitat, comença a jugar el 23 de gener. El primer partit Brasil és un Bolívia-Brasil. Hem començat a fer números i a mirar quins partits es pot perdre a Savinho. Es pot perdre els vuitens de la Copa, 16, 17, 18 de gener, la 21a jornada de Lliga Girona-Sevilla, els quarts de la Copa, si és que continua el Girona, 23, 24, 25 de gener, jornada 22, Celta-Girona, jornada 23, Girona-Reial Societat, tot i que Brasil aquí acabaria la fase de grups, entenem que pot continuar, es perdria unes hipotètiques semifinals de Copa i també el Reial Madrid-Girona de la jornada 24, tot i que si completa tot el preolímpic entendrem que aquest noi té 19 anys. I ho està fent molt bé, però quan arribi haurà de descansar alguns dies, no? Sí, sí. Mínim 7 partits, el més normal és que si completa tot el preolímpic es perdi 8 partits amb el Girona.
Un bon grapat de partits. Actualitat de l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Batllori, família, què tal?
Que ens portes novetats o ens volies fer un apunt sobre la situació de futur de Sergi Gómez.
Sí, perquè hi ha futbolistes que acaben contracte, com Kedi Vare, no sembla que renovi, com Melamed, a l'espera de si supera o no supera, tampoc continuaria, perquè marxarà a un equip de primera categoria. I Sergi Gómez, tothom ho donava per descartat per l'any que ve, perquè acaba contracte i és literalment suplent. Però atenció, perquè hi ha una clàusula al seu contracte que renova automàticament una temporada més i juga 20 partits o més. Uh-huh. 20 partits, això, una part com a mínim, 45 minuts. De moment en porta 5. Cartagena, Villarreal, Eibar i Huesca i Eibar. Els últims dos partits ha sigut titular. Si es converteix en titular indiscutible per Ramis, atenció, perquè Sergi Gómez podria, a poc, apropar-se en aquesta xifra de 20 partits que li donarien al primer capità, recordo, de l'Espanyol, la continuïtat per la propera temporada.
Molt bé. I escolta, Garagarza reestructura també el futbol base, eh?
Té molt poder, li han donat molt poder, ells sabran, un Fran Garagarza que ja dominava el primer equip, el B i el juvenil A, i ara també passa a controlar la feina que feia Miquel Azparren, que va ser fet fora ahir, el van fer fora ahir, 6 mesos ha durat, l'home que s'encarregava des del juvenil B cap a baix, incloent també el futbol femení. El juvenil B, per exemple, és 12è a la Lliga Nacional, el juvenil B d'Albert Lopó, amb 2 victòries en 9 partits. El femení, això sí, li van bé les coses, és segon a la primera federació. No es fitxarà ningú, no es fitxarà Fran Navarro, no torna Robert Cuesta, que està de cap de captació al Real Mallorca, tampoc torna Jordi Lardín, tampoc Àlex García Borau, serà el number one del futbol base. Hi haurà una reestructuració, hi ha gent que doncs tornarà a assumir velles responsabilitats, però el número 1 de tot el futbol base, a partir d'ara, es diu Fran Garagarza. Més feina, i això que l'Espanyol està 6è a la classificació.
Gràcies, Quique.
Bona tarda.
I avui arrenca la Champions femenina. El Barça debut aquesta nit a l'estadi Johan Cruyff davant del Benfica. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Joan torna a la Champions per les blaugranes, que la van guanyar el passat 3 de juny contra un Wolfsburg que precisament aquesta edició no està, ha caigut eliminat. I el Barça buscarà aquesta segona Champions consecutiva, també precisament contra el mateix rival que van començar l'any passat, un Benfica a qui van golejar a l'estadi el Johan Cruyff, llavors per 9-0. Aquesta vegada també s'ajunta en una setmana que acabarà amb el Clàssic, a Montjuïc, diumenge a les 12 del migdia. I és per això que a la prèvia del partit li van preguntar al míster Jonathan Giraldes si faria rotacions entre el Benfica i el Real Madrid.
Tinc en compte, normalment, des d'aturada de seleccions fins la propera, sempre tinc en compte els 6-7 partits que tenim, per intentar pensar quines alineacions espero per aquell partit, en funció de les necessitats que pugui haver-hi, i aprofitar tots els partits per repartir minuts en funció de la implicació, no? De quina implicació necessito de cada jugadora.
Esportivament, a l'equip portuguès hi haurà l'exblaugrana Andrea Falcón, que ha tornat de Mèxic i va jugar 7 anys al Barça, i el Futbol Club Barcelona torna de lesió Patrick Guijarro. No arriba Bruna, que ahir va entrenar amb l'equip, però ja va dir Jonathan Giraldez que no estarà per aquest partit de Champions, si estarà pel Clàssic. Qui jugarà aquesta nit i de titular és una Mapi León, que tenia moltes ganes de tornar a jugar a la Champions.
Por fin, la verdad es que es una competición que creo que todos deseamos y esperamos. Tenemos muchas ganas, al final esta competición es muy bonita, con ganas de que empiece ya y si se puede repetir, pero de momento, mañana. Hemos hecho méritos como para quizás que se nos pueda dar el título de uno de los mejores. El trabajo que hacemos es para ser el mejor. A veces se dan los resultados o no se dan los resultados. Habrá días en los que estemos más finas o menos finas, pero el trabajo siempre se trabaja para ser el mejor.
I per ser abans del partit d'aquesta nit hi haurà un homenatge al Barça com a millor equip del món, també pels premis a la pilota d'or i amb música i festa a la gespa del Johan Cruyff.
Sort al Barça en el debut, gràcies Víctor.
Gràcies.
Fins aquí el futbol. Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Ante el desarrollo de esta amnistía, estamos ante una auténtica alteración de la convivencia. Es muy difícil que no se altere la convivencia. Y en eso toda llamada a la serenidad indudablemente es poca. Claro que hay que salir a la calle y claro que hay que poner en marcha la resistencia democrática. Con serenidad, sin ultras, sin sedes de partidos políticos.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh! ¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Anem al bàsquet, Albert, que la penya té partit avui d'Eurocup. De fet, rep el líder del grup, el París, no?
Sí, el París, que és líder de grup, invicta, mal moment del Joventut, irregular, torna a enllaçar dues derrotes entre totes les competicions, i aquest 6-0 del conjunt francès per afrontar aquesta setena jornada de l'Eurocup. Li aniria bé guanyar la penya, li aniria bé amarrar aquests partits a casa, però és complicat, perquè a més en els tres últims partits no ha baixat dels 96 punts al conjunt francès. Segueixen de baixa Feli, Tomic, Brozianski, entra un noi, ara t'ho comento, de 16 anys en aquesta rotació perquè Miguel Allen és dubte. Què opina un dels nou vinguts aquesta temporada a fer un pas endavant? Andrew Andrews.
I mean, it's basketball.
Això és bàsquet. Hi ha moments bons i també dolents. El turmell encara em fa una mica de mal, però com sabeu ara tenim massa gent fora i estic prou bé per jugar. També intento donar-ho tot i fer el que sigui millor per l'equip ara mateix. Karim López, mexicà, 16 anys, 2-0-2, pot debutar, és un júnior. Avui amb la penya, el partit aquest Joventut París a partir de 8:45 del vespre a l'Olímpic de Badalona.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
El futbol sala, que té partit de Lliga avui al Barça. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El conjunt de Jesús Velasco rep a les 7 al Palau a la revelació de la Lliga i un dels equips que més ha sorprès en aquest inici de temporada. Un Manzanares, quart classificat, que arriba a Barcelona amb les baixes d'Álvaro López, Javi Alonso i Gallo. Baixes també al Barça. Jesús Velasco ha convocat a 6 jugadors del filial i ha donat descans al porter Didac. Pito parla de l'exigència del calendari i de consolidar l'idat després de 7 victòries seguides.
La verdad que está siendo un mes duro, ya dos meses duro, porque muchos partidos, dos semanas ya jugando dos partidos por semana, pero bueno, es lo que hay, entonces tenemos que estar ahí 100% cada partido, porque así que adversario viene contra nosotros, entonces tenemos que estar ahí 100% enchufado. Desde el principio de temporada hablamos que en Palau teníamos que dar nuestro mejor, que ahí es nuestra casa, entonces tenemos que estar enchufado, como ha dicho, y ojalá salir con los tres puntos.
Això a la Lliga, la Supercopa d'Espanya, avui sorteig de semifinals, Barça-Jaén i Palma Futsal-Cartagena, 6 i 7 de gener, a l'Olivo Arena de Jaén.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Acabarem parlant de tennis. Debut amb derrota d'Alcaraz a les ATP Finals de Turí davant d'Esverev. 7-6 per Alcaraz al primer set i després 6-3 i 6-4 per Esverev. Sensacions d'Alcaraz després del partit.
Físicamente me encuentro bien y me sigo encontrando bien después del partido, pero después de una derrota como la de hoy, la verdad que no me he sentido bien a nivel tenístico. Tengo que mejorar. Es el único torneo que una derrota no te elimina. Mañana día de entrenamiento para mejorar las cosas que no he hecho bien hoy, que son bastantes, y a partir de ahí pues veremos a ver.
Demà el segon partit d'Alcaraz a la competició davant de Rublev.
Superstar.
No, no posis aquesta cara, Badia. És de la banda sonora original de la sèrie del Naranjito. És que avui la selecció ha presentat un acord de patrocini per la roba de carrer, la marca es diu Pulpo, però en aquesta roba de carrer que portaran hi ha motius del Naranjito. I clar, li han preguntat al bueno de Rodrigo Hernández, de Rodri, pel tema.
Hemos visto en la campaña la imagen de Naranjito, una imagen muy evocadora del Mundial de 1982. ¿Qué recuerdos, qué vocaciones te supone la imagen de Naranjito a ti personalmente, Rodrigo?
Bueno, yo no existía, pero bueno, no sé.
No había nacido. No sé, no, es que el bueno de Rodrigo Hernández vino al mundo el 22 de junio del 96.
Bueno, faltava molt perquè naixés Rodri, eh?
14 anys després del Mundial 82 i del Naranjito. No todo vale, no es pot estirar tot. Va, rematem això, Ballori. Presentat Marcelino a Villarreal, una presentació força emotiva. Són notícia les declaracions de Nico Williams a Relevo. Tengo la decisión tomada. Mis representantes están trabajando en ello. Acaba contracte aquest 30 de juny. Anglaterra allibera a Bellingham. Luis Díaz, el jugador del Liverpool, ha aconseguit per fi retrobar-se amb el seu pare, recordem, víctima d'un segrest, i Loquillo patrocinarà, sí, Loquillo, el cantante, lunes, martes, miércoles, patrocinarà l'equip de bàsquet femení de Sant Adrià del Besòs.
El jugador al bàsquet de jove.
Sí, senyor.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes en clau Barça. Xavi, l'entrenador ideal pel Barça, com diu Deco, ha donat un petit tom, ara el 51% creieu que no. En clau espanyol, el club li ha donat massa poder a Gara Garza, el 66% penseu que no, que està bé, i en clau Girona, creieu que el Girona es classificarà per la Champions, creieu la majoria, el 62%, que sí. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.